any 2011, i també per donar competències a la Junta de Govern per la fixació de preus públics, que com ja saben tots vostès és la, traspassem aquesta competència a la pròpia Junta de Govern. En definitiva, tancar les ordenances fiscals, només recordar que és tancar ja tot el marc d'ingressos, que saben que fem l'aprovació inicial amb anterioritat a la confecció dels pressupostos i de tota la despesa, i reiterar una vegada més que quan es parla de pressupostos públics i de la gestió del diner públic no només ens hem de focalitzar en la despesa, que ho hem de fer de forma molt acurada, sinó que hi ha un element que és clau i consubstancial a tenir una bona gestió econòmica, que és controlar els ingressos. I el primer pas per tenir els ingressos ben controlats és pressupostar amb prudència tots els ingressos, perquè si realment comets un error amb la pressupostació dels ingressos, doncs això ja va en cascada possibles problemes financers de la institució. Fins al dia d'avui hem estat molt prudents amb la pressupostació dels ingressos, d'això han estat degudament informats tots els grups municipals, la realitat de les diferents liquidacions ha vingut posant de manifest que s'ha encertat amb aquesta política de prudència, i per l'any 2011 doncs no deixa de ser un any amb certes incògnites importants, que s'ha tingut també i molt en compte el criteri de la prudència, i que veurem aviam com evoluciona l'exercici per veure si efectivament doncs també en aquest any 2011 s'encerta aquesta previsió econòmica. En qualsevol cas, dues al·legacions, una del regidor, el senyor Fernando Vázquez Dodero, en la qual per segon any ens posava de manifest una al·legació que tractava d'extendre la bonificació, tracta d'extendre la bonificació del 95% en l'impost sobre l'increment del valor de terrenys de naturalesa urbana, és a dir, sobre el que paguem de plusvàlues en transmissions patrimonials, en aquest cas en les transmissions que es produeixin per mortis causa als successors de primer grau, independentment que l'hereu convisqui amb el causant. Fins ara només tenia aquesta bonificació del 95% aquella persona que rebia l'herència per mortis causa i era la seva vivenda habitual durant els dos últims anys. Si hi havia algun altre hereu de primer grau que no formava part d'aquesta vivenda, que no hi residia, doncs tenia una bonificació diferent, que era el 50%, no del 95%. Aquesta al·legació se li accepta al senyor Fernando Vázquez Dodero, i per tant extenem aquesta bonificació independentment de si s'està convivint en aquella mateixa propietat o no en els últims anys. No hi ha aquesta diferenciació, i en aquest segon any hem cregut oportú, davant de la reiteració i de la correcta motivació de la mateixa, doncs l'equip de govern ha cregut que era bo estimar aquesta al·legació i fer la modificació pertinent. Hi ha hagut també una altra al·legació presentada pel Sant Cugat Business Center, el centre de negocis, on demanava un canvi de grup de tributació dels centres de negoci i similars per la taxa de recollida, pel tractament de la taxa de recollida de residus, i aquesta la desestimem a l'espera de fer un estudi més exhaustiu, perquè aquí hi havia qüestions legals també a tenir en compte, i en qualsevol cas amb el temps corresponent a la resolució d'al·legacions finalment no s'ha vist del tot clar per procedir a una estimació. La desestimem, però deixem la porta oberta a seguir treballant en aquest tractament d'aquestes taxes, i potser més endavant sí que correspon fer una modificació al respecte. Amb això doncs queda tancada les ordenances fiscals i, com deia, el marc d'ingressos. El pressupost, com saben, també s'ha aprovat automàticament, i per tant jo crec que bé, tenim davant doncs una situació de nou controlada, una situació amb un marc d'ingressos i amb una despesa i amb un pressupost que fonamentalment, a mi la virtut més principal que m'agradaria posar de manifest, independentment de les valoracions polítiques o de l'accent que pugui tindre un pressupost polític vist pels diferents grups municipals, i que crec que aquest va ser el debat de l'aprovació inicial, no el de la definitiva, quan hi ha un marc d'al·legacions, el fet que per exemple aquest any no hi hagin al·legacions, doncs jo crec que el tema és que ens ha de conscienciar que tècnicament és un pressupost real, és un pressupost ben construït, independentment dels accents ideològics que pugui tenir cada grup, que com repeteixo això forma part del debat inicial. Jo crec que aquest exercici que s'ha fet aquest any, i saben que aquest va ser motiu de discussió en exercicis anteriors, és a dir, quin tipus d'al·legacions, què és el que hem de fer en un procés d'al·legacions, jo entenc que en aquest any el que sí tots estem d'acord és que tenim un pressupost real, ben construït i que en independència dels accents de les diferents polítiques públiques on cadascú hi posaria més relleu econòmicament parlant o no, doncs tenim un pressupost que respon a la realitat i per tant un pressupost fort que segueix sent una eina de nivell molt important per tal de fer front a una situació complicada com la que realment estem vivint en el marc de la gestió pública, de la gestió municipal i per descomptat de tot el que fa referència al tractament de les finances. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Joly. A grups que volen intervenir, el senyor Vázquez Todero té la paraula.
Gracias, señora Conesa. Agradecer al señor Joly que se haya aceptado esta alegación, debido a que con ella entiendo que se corrige una injusticia que se producía en el supuesto de que el heredero no conviviera con el causante y solo por ese motivo tenía un 45% menos de bonificación que en el caso de que hubieran residido en la misma unidad familiar, en la misma vivienda habitual. Como consecuencia de este cambio, a partir del año 2011, en los casos que suponga esta transmisión, se producirá un ahorro que creo que debería haberse producido todos estos años que yo le he venido reclamando esta alegación, pero finalmente hemos llegado. Otra alegación que le pedía siempre era la llegar al 50% de la deducción del IBI, que ya se ha llegado, como usted me dijo, el primer año. Esto es un largo recorrido, llegaremos el último año. Lo que sí, no he conseguido evitar el tope que está establecido como consecuencia de la cesión a otros grupos. Muchísimas gracias, señor Joly, y ánimo con el presupuesto.
Gracias, señor Vázquez Dodero, y té la paraula al señor Raúl Granger.
Gràcies.
Perdó. No l'havia vist, senyora Rodríguez, disculpi. Té la paraula senyora Rodríguez.
Gràcies, senyora Conesa. Bé, el Partit Popular votarem en contra de l'ordenança en general. Potser si la votéssim separadament hi hauria alguna d'elles que sí que acceptaríem, com per exemple aquesta que ha estat acceptada del senyor Vázquez Dodero, que es va presentar en el seu moment per al Partit Popular fa començament de mandat, va ser una de les propostes. Però per altra banda, i que em congratulo que hagi sigut acceptada, però per altra banda perquè a fi de comptes és una cosa que beneficiarà en els encugatencs. Per altra banda, hi ha una altra cosa que ens continua preocupant, que són els ajuts a les famílies nombroses, que encara que s'hagi ampliat altres tipus de famílies com poden ser les monoparentals, ja des de l'any 2003, quan va sortir per part del govern de l'Estat el fet de que es podia arribar a eximir de l'IBI a les famílies nombroses, es va fer un estudi per part del Departament d'Economia d'aquest Ajuntament on sí que es podria arribar al tram que corresponia pagar, es podia a través de l'IBI deixar d'abonar aquest impost a les famílies nombroses, no tenir un topall com s'ha arribat d'un 50% amb aquest exercici, a més a més amb una quantitat de diners que no és per totes les famílies per un igual. Considerem que és de cap de la importància que aquest tipus d'ajut s'estudiï perquè pugui arribar a quedar exempt del pagament les famílies nombroses i també ampliat a les restes de famílies que avui en dia s'han aconseguit incorporar. Després, una altra cosa que ens preocupa i molt és el fet de la pujada tan impressionant de l'IBI que hi ha hagut des de l'any 2000. Bé. Des de l'any 2003 fins als nostres dies hem pujat més d'un 50% quasi bé a l'IBI, 8, 10, 20 i pico hem anat fent. Si fem l'acumulació, la pujada de l'IBI a Sant Cugat del Vallès ha sigut exponencial. Crec que per part de l'Ajuntament, encara que en aquest cas s'hagi pujat una part, un 0,52, em sembla recordar. Hi haurà famílies que els hi haurà pujat molt, altres que no són tampoc la gran majoria, que els hi ha quedat amb una pujada d'un 3,5% a vora un 5%. Crec que d'acord que a través de l'IBI és una manera de nodrir-se els fons d'ingressos amb les arques municipals, però crec que també hi ha una altra manera de potenciar altres ingressos que no sigui a través de l'IBI, com pot ser a través de l'IAE, intentar fer arribar noves empreses a Sant Cugat que puguin cotitzar IAE, i aquest IAE quedant-se cap als nostres recursos, no fer aquest tipus de pressió fiscal cap als santcugatencs. I després una altra cosa que també veiem que és una pujada significativa i que ho tenen dins del pressupost com una cosa important d'ingressos, una font d'ingressos, són les denúncies de tràfic o la grua municipal, que és de les grues més altes que hi ha en els municipis dels nostres voltants. Gràcies.
Gràcies, senyora Rodríguez. Ara sí, té la paraula el senyor Granger.
Moltes gràcies. Bé, quan finalitzi aquest mandat, el nostre grup haurà participat en el disseny i aprovació de dos pressupostos municipals i de quatre ordenances fiscals, pràcticament totes les del mandat. Sí que voldríem doncs explicar una mica a què s'ha degut aquesta dinàmica de participació en els comptes de l'Ajuntament. En primer lloc, creiem que en un context de crisi econòmica accentuada, que pensem que exigia un esforç de consens als partits polítics per traslladar a la ciutadania un missatge d'unitat i seguretat subordinant les lluites partidistes. El primer que demana la ciutadania i que té dret a exigir els seus representants i més administradors del patrimoni públic és eficàcia i sentit comú per tal de que el funcionament de la ciutat respongui a les seves expectatives de benestar. Tacticisme i eficiència sempre s'han dut molt malament. En segon lloc, a la manera de fer política d'aquest grup municipal, que ha dut a terme una posició crítica i dura quan ha calgut, però sempre constructiva i sempre amb la vista posada en fer allò que sigui necessari per transformar l'entorn, per aconseguir millores substancials en la qualitat de vida pels veïns i les veïnes de Sant Cugat. Des d'aquestes premisses, el nostre grup ha influït en els marcs d'ingressos, és a dir, en les taxes, impostos i preus i públics locals. Àmbit de caire desagradable, a ningú li agrada pagar, i a qui hom pot tenir la tentació de deixar en exclusiva el desgals del govern, però que per la seva importància esdevé d'imprescindible participació per a qualsevol força amb sensibilitat social. També hem dit la nostra sobre les despeses i inversions de l'Ajuntament per tal de fer-los els més justos i progressius possibles, conscients d'una correlació de forces que ens enfronta a un govern amb majoria absoluta fugada. Del resultat d'aquest procés n'ha resultat una fórmula, al nostre entendre, exitosa per lluitar contra la crisi, promoció econòmica i polítiques socials. Durant els darrers 4 anys, els acords als que ha arribat el nostre grup municipal han prioritzat la justícia social i la reactivació econòmica. Creiem destacable, per exemple, que arran de l'anàlisi i el debat conjunt entre el nostre grup i l'equip de govern sobre les necessitats reals de la població, més enllà de rigideses ideològiques, vam establir la prioritat de crear unes partides extraordinàries i que sumades representen gairebé 1 milió d'euros, destinades a polítiques d'ocupació, atenció domiciliària per a la gent gran, beques menjador i altres ajuts assistencials. La persistència i profunditat de la crisi ens ha portat a consolidar aquella despesa social que un dia enteníem com excepcional i conjuntural. Per altra banda, ens sembla remarcable que avui, a diferència del principi del mandat, hi ha col·lectius als que hem visibilitzat i que reben suport de l'administració per la seva especificitat. Parlo de les famílies monoparentals com també de les de múltiples. També és destacable la subvenció de l'IBI, la contribució, a les vídues i pensionistes de rendes baixes, que avui ampliem subvencionant el 100% del rebut a aquells que tenen ingressos anuals inferiors als 12.000 euros, com a de rècord entre el nostre grup i l'equip de govern. I podria parlar de tot allò que de tots és conegut i que tantes vegades hem posat en valor en aquest ple municipal sobre els acords d'ordenances i pressupost que no reiteraré de nou. Tota aquesta despesa social és possible, al cap i a la fi, gràcies a haver introduït dins del debat polític, en el millor sentit de la paraula, és a dir, anàlisi i consens, el marc d'ingressos de l'Ajuntament, que és justament el que són les ordenances fiscals. En resum, volia aprofitar aquest darrer ple d'ordenances fiscals per reivindicar una vegada més la política com a eina útil de transformació social, l'oposició crítica però constructiva com la millor manera de servir a la ciutadania i el consens com a condició exclusiva per lluitar contra la crisi. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Granger. Té la paraula el senyor Calderón.
Gràcies, senyor alcalde, i bona tarda. Jo voldria començar fent, jo seré molt breu, vull fer tres reflexions i un reconeixement. En primer lloc, ja ho deia amb el ple d'aprovació inicial d'ordenances fiscals, l'entorn, el context econòmic no és el més favorable, no és el més favorable ni a nivell global ni a nivell local, i a nivell local, a més, tenim molt poques eines i molt poc marge per tal de tenir un context d'ingressos favorable de cara a encarar una despesa que, en aquest cas, quan parlem d'accents ideològics, per nosaltres l'ocupació i les polítiques socials són elementals. És per això que creiem que una de les coses que hem d'afrontar, més enllà de les ordenances fiscals, que és el que portem a aprovació avui definitiva, hem d'afrontar el finançament dels ens locals d'una manera clara i allà on toca, que en aquest cas, lamentant-ho molt, és al Congrés dels Diputats, que és qui té la competència dels ens locals. Sap vostè que a l'últim ple d'ordenances fiscals li vaig demanar un esforç d'imaginació, un esforç de buscar ingressos o buscar fórmules de cara a trobar subvencions o bonificacions, o bé tenint en compte que hi ha gent que més pateix la crisi i tenint en compte que hi ha gent amb rentes més baixes. Sé que s'ha evolucionat més des del 2007 avui. Jo crec que a nivell de política fiscal i d'ordenances fiscals estem millor, també per la incidència d'aquest grup, a part del d'Esquerra Republicana, que hi ha hagut una vessant de diàleg molt important, tot i que vostè i jo ideològicament estiguem molt lluny. Jo crec que hi ha hagut un període de diàleg molt important que ha arribat fins i tot a arribar a acords d'aquest grup amb el grup de Convergència i Unió en pressupostos d'ordenances fiscals, i entenem que a dia d'avui estem millor avui que el 2007. Hi ha hagut reconeixements de reivindicacions històriques d'aquest grup i d'altres grups d'esquerres que avui sí que estan en aquestes ordenances fiscals, i és per això que aquest grup s'abstindrà en la votació definitiva de les ordenances.
Moltes gràcies, senyor Villasenyor, té la paraula.
Hola, bona tarda a tothom. La intervenció de les ordenances fiscals inicial i la de pressupostos, que no farem avui definitiva perquè ja s'han aprovat definitivament, nosaltres vam fer una intervenció dient que la política a vegades té una memòria molt curta, i quan algun grup polític, tots els que estem aquí, vam fer alguna intervenció, vam presentar al·legacions durant tots aquests anys, no les presentàvem per un caprici, sinó les presentàvem allò perquè tiressin endavant i que es posessin al pressupost. Per tant, com poden entendre, si algú proposa A i aquesta al·legació queda rebutjada, si no hi ha res que desaconselli la seva tornada a presentar o que pensem el mateix, torna a caure i per tant torna a ser motiu del debat. I aquest és el criteri que vam emprar nosaltres en aquesta ocasió respecte a ordenances i pressupostos. Avui parlem d'ordenances perquè hi ha hagut dues al·legacions i també parlem en aquest sentit. Com vostès saben, o els que dels que estan aquí segueixen l'actualitat dels plens i sobretot estan aquí quan parlem de pressupostos, vull dir, els hi felicito per la paciència. Juntament amb el grup d'Iniciativa per Catalunya van presentar 55 al·legacions al pressupost l'any passat que no van estar meses a tràmit cap. O sigui, no van poder votar-les i no van estar meses a tràmit. Com els vaig dir, la majoria d'aquestes al·legacions per nosaltres continuen sent al·legacions de contingut polític per votar favorablement o abstenir-nos en aquest pressupost, atès que no han estat reflectides, i després els hi faré una breu repassada, no gaire, doncs votarem en contra d'aquest tema d'al·legacions que nosaltres lliguem al conjunt econòmic. Un dels primers punts de l'ordre del dia, el grup d'Esquerra Republicana ha fet una moció, jo crec que dient, per això hem votat a favor, ha estat institucional, respecte a la pujada del contingut del rebut de l'IBI, que deia que era el que es demanava bàsicament és que era molt, molt llarg i que era molt alt la pujada de l'IBI de l'electricitat, de la factura de la llum, i el que es demanava és que s'adequés a l'IPC, més o menys en els trets. Nosaltres el que hem demanat en altres al·legacions i també avui aquí i en premsa és que l'augment de l'IBI s'adequés a l'IPC. La senyora Rodríguez ha parlat sobre que l'IBI en els darrers anys ha pujat un 50% aproximadament. Segurament la forquilla és més ampla, o més petita, depèn del personal, perquè hi havia una revisió que estava pel mig, però sí, aquest any puja al voltant d'un 4%, 3,9 d'àmbit general, el rebut de l'IBI, no el coeficient, el rebut de l'IBI. L'any passat va pujar entre un 8 i un 10, i així anem baixant fins a pujades més grans que en el moment de la revisió cadastral. Per tant, jo crec que allò que diem que han de fer altres també ens ho hauríem d'exposar nosaltres, per tant, IBIs. IBIs lligats a IPC, que és el cost de la vida, i els ciutadans de Sant Cugat també paguen l'IBI. D'altra banda, recordaran, i aquesta l'hem presentat tres vegades, no ha tingut èxit, espero que algun dia algú la reculli, que s'estableixin el 50% de modificacions respecte a l'IBI per a aquells menors que compren habitatges. No va ser aprovada ni tan sols debatuda l'any passat, ni l'anterior, i per tant avui, doncs, com que no reflecteix les ordenances, tampoc no hi votarem a favor. També una modificació de l'IBI als habitatges de promusa de venda. Una cosa que vam tenir un debat molt gran l'any passat, que va ser que s'informi a tota la ciutadania d'aquelles subvencions i bonificacions a les que tenen dret. Va ser un debat molt gran, no ha sortit i no la tenim. Altres exempcions econòmiques sobre pla de transports de treballadors o taxa de recollides de residus, que hi hagi una variació en aquells comerços que per aquelles coses de la vida puguin tenir un carrer o algun equipament que no els faci entrar ningú perquè estan d'obres, tampoc no està recollida. Prestació, taxa de prestació dels serveis municipals, una reducció. Temes de vehicles i també alguna genèrica que nosaltres sempre fem, que sempre se'ns diu que no forma part del que són les ordenances, però per nosaltres sí que és un contingut polític, és aquells ciutadans que volien anar a la piscina no s'hagin de fer el carnet del fitness total. N'hi ha uns quants i sempre la fem per demanda també del veïnat. Aquestes són les que vam presentar l'any passat i per tant que continuen sent vàlides, i des del punt de vista pressupostari, i acabaré, senyor alcalde, de seguida, nosaltres hem demanat en diferents accions que hi hagin auditories de serveis, d'externalitzacions de serveis. Tenim moltes externalitzacions de serveis, com tots els ajuntaments, després en parlarem de les escombraries, que hi hagin de l'electricitat, del jardiner, del jardí, de diferents àmbits. Que hi hagi l'autorització pressupostària per la construcció d'un refugi municipal d'animals, hem parlat anteriorment. Que hi hagi un augment de les partides dedicades a entitats culturals, socials, esportives. El clàssic, que hi hagi un viver d'empreses lligat a un institut de promoció econòmica. Que hi hagin, s'augmentin les partides dedicades a escoles públiques, que redueixin les partides destinades a comunicació, acabo en dos minuts, senyor alcalde, partides destinades a comunicació de la societat IGPSI, de gestió, que redueixi el 50% del Sant Cugat Tribuna, etc. Per tant, com vostès poden entendre, jo crec que és una qüestió també de respecte a nosaltres mateixos com a polítics. Allò que diem, allò val, i allò val fa 6 mesos i segurament també valdrà fa 6 d'aquí 6 mesos. En aquest sentit, nosaltres votarem en contra de les ordenances.
Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Joli.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Volia començar, primer potser començaré per la part final i després faré la que realment em ve més de gust de fer d'intervenció, però a mi, senyor Vilasenyor, la intervenció que ha fet, jo crec que amb la meva exposició, realment davant de la circumstància de la no existència de delegacions ni pel pressupost ni per les ordenances fiscals, crec que ha estat molt, molt prudent, i a mi em sobta que ara vostè ens estigui parlant des de les delegacions de fa un any. El món va ràpid, senyor Vilasenyor, i les coses s'han de fer en el moment que s'han de fer, i els debats, si una cosa no poden ser, és totalment extemporanis, perquè llavors no sé què estem fent aquí. Jo intento, i tots nosaltres crec que intentem fer la feina del dia a dia. Jo interpretava i faig aquesta interpretació, i vull creure que aquesta és la interpretació de tots plegats, que si no hi ha al·legacions és perquè entenem que tècnicament, perquè l'hora de fer al·legacions ha de ser una valoració tècnica, que el debat polític està en l'aprovació inicial, i si vostè no planteja al·legacions al respecte és perquè entén que el pressupost en el seu conjunt, encara que no hi estigui d'acord ideològicament parlant, vostè està d'acord que aquest pressupost és correcte, que no hi ha ningú que no hi és representat, que no hi ha cap actor que ha fet una feina i hauria de cobrar, que no hi ha cap conveni que aquesta casa hagi fet i que indica fer front, que s'estiguin fent inversions que
per exemple, no tenen el finançament necessari o l'endeutament que necessita, etc, etc. És a dir, que econòmicament parlant, aquell pressupost està ben construït. Aquest és un debat que hem tingut en exercicis anteriors i que jo reclamo, que crec que ha de ser així i és el correcte. Debat ideològic a l'aprovació inicial, al·legacions per qüestions tècniques. Per exemple, una clàssica que s'ha vingut formulant històricament per part del Partit dels Socialistes era el principi d'anualitat. Bueno, aquesta és una al·legació tècnica molt ben fonamentada i que els ajuntaments, els ens locals i en general a totes les institucions públiques els costa molt de complir. Tant és així que bona part dels dèficits públics que hi ha a tot nivell d'administracions públiques d'aquest país és perquè s'incompleix permanentment el principi d'anualitat de la despesa amb la qual s'incorreix. Per tant, tens uns pressupostos que estan tapant forats del passat fonamentalment i que no responen a la realitat de l'anualitat. Per tant, poca estratègia pots fer quan tu permanentment t'estàs dedicant a tapar forats. Això actualment no existeix en el pressupost i per tant entenia que aquesta era la motivació per la qual vostès no presentaven al·legacions. Si no és aquesta, clar, llavors, si vostè entén que políticament era l'hora de fer al·legacions, senzillament vostè no ha fet els deures. Sí, perquè si ara m'està explicant les al·legacions de fa un any, lamento dir-li, senyor Bola i senyor, que si vostè no interpreta que l'hora de fer al·legacions és per qüestions tècniques, vostè senzillament no ha fet els deures i ara em ve al ple donant alguna lliçó de que, bueno, vostès, jo no li he fet al·legacions perquè vostè me les tomba totes, per tant, miri, sap què, no faig la feina i ho donem per fet. No em sembla que hagi de ser la posició correcta. I si més no, avui en tenim un clar exemple. El senyor Fernández Odero no és el primer any que presenta aquesta al·legació i en canvi aquest any se li ha acceptat. Bé, en qualsevol cas, jo crec que encara està a temps de rectificar i crec que en aquest punt hauríem de coincidir. A la part que sí que em venia més de gust de fer i no trobar-me amb aquesta sorpresa. Bé, jo crec que hem fet un esforç important, tots plegats els grups municipals, i com ha mencionat en aquest cas Esquerra Republicana, amb acords que han estat en paral·lel al propi pressupost i en aquest cas a les pròpies ordenances fiscals, que jo en la meva exposició inicial no he mencionat perquè surt del formalisme d'aprovació d'ordenança fiscal, però sí que és cert que hi ha hagut acords de polítiques, en aquest cas les polítiques que Esquerra Republicana ha cregut que se li havien de posar més èmfasi, i una d'elles, per exemple, és el que ja ha mencionat de potenciar l'ajuda a aquelles persones que més ho poden necessitar, com és el col·lectiu de vidus, vídues, persones amb unes rendes inferiors fins ara als 9.000 euros que s'incrementen fins als 12.000 euros, que se li doti d'una subvenció que es calculi en base a l'IBI. Saben que l'IBI no el podem bonificar, però el que sí que podem fer és donar subvencions a la persona que estiguin calculades en base a alguna cosa, i aquesta cosa en aquest cas és el rebut de l'IBI. Però com això, moltes altres polítiques que ara jo no tornaré a repetir, que ja pronunciem molt clarament el senyor Granger, però sobretot donar certesa de nou a aquests compromisos que ha dit, que coincidim plenament amb el que ha exposat, que aquesta feina realment s'ha efectuat i que hi ha hagut una actitud de coherència, una actitud de coherència que, com deia vostè, d'una altra manera de fer política, d'intentar canviar les coses, de ser més executius, de ser més pràctic, independentment de moltes vegades d'aquest escenari que ens ho posa molt difícil, que és l'interès partidista de cadascun dels diferents grups municipals. Fer l'esforç de realitat, fer l'esforç d'intentar fer una feina que tingui una aplicació directa en benefici del col·lectiu i de la ciutat, sincerament, ara que jo ho he pogut viure des de dintre aquests anys, aquest exercici no és fàcil. I aquest exercici té costos. Té costos personals, perquè la cultura política en el nostre país malauradament no ens acompanya, però sí que és cert que és l'hora de canviar moltes coses, i jo crec que aquí hi ha hagut persones dintre de tots els representants dels grups municipals que estan fent aquest esforç de canvi i que vull pensar que això no és feina en va. O sigui que això afecta un canvi de manera de fer les coses i que la ciutadania en el llarg termini ho agrairà. I si la ciutat és la ciutat que tenim i està afrontant la situació econòmica com l'està afrontant, ho he dit moltes vegades, no només és, per descomptat que té un pes rellevant l'actitud d'aquest equip de govern i la feina que ha fet, però no només és feina exclusiva del nostre equip de govern, sinó que també és la suma de moltes actituds envers aquesta manera de fer política que vostè expressava i ha posat de manifest, i jo volia subratllar que efectivament és així. Malauradament, Iniciativa per Catalunya m'hagués agradat que hagués mantingut aquesta coherència fins a l'últim moment també, veig que s'abstindrà, els ho agraeixo que no, com a mínim no hi hagi aquest vot en contra, que des del meu punt de vista no hagués estat tampoc coherent amb la feina que hem fet fins al dia d'avui, i en general doncs crec que és una bona línia de treball que ha tingut els seus resultats i que sobretot el més important de tot no és el passat sinó que és el futur, és un nou mandat que ve molt properament amb una bona situació, amb unes inversions a les quals, senyor Vilasenyor, vostè feia referència, crec que és un gran moment per prendre decisions sobre totes les inversions que estàvem plantejant ara fa un moment dintre del marc de reserves de sòl, però a l'hora de dotar els diners, ara començarem un nou mandat, hi ha una bona perspectiva de capacitat d'endeutament i capacitat de finançament per inversions durant els propers 4 anys, tant de bo l'equip sortint, l'equip entrant, sigui capaç de definir una estratègia ben definida, no només per la despesa corrent, sinó també per la despesa en inversions, i que ja des del 2011 pugui elaborar no les inversions per l'any 2011, sinó per tot el període 2011-2015. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció? Senyor Villasenyor, té la paraula.
Senyor Joli, anàvem bé en aquests 4 anys fins ara, crec. Escolti, vostè ha fet una intervenció dient què és el que creu que ha de pensar algú quan fa al·legacions. Em sembla bé com a la seva idea, però no oblido una cosa, que qui fa les al·legacions o qui fa les propostes o les intervencions no és vostè, són els altres grups. Per tant, més que bé, que nosaltres opinem allò que ens sembla sobre aquelles al·legacions o sobre aquell criteri a definir. I una cosa, vostè parlava de qüestions tècniques. Nosaltres bàsicament en aquest ple fem qüestions polítiques. Hem tingut algunes, sobretot destinades a ple i ordenances. Nosaltres no estem a valorar projectes econòmics, no estem valorant la feina de l'interventor, no estem valorant la feina dels responsables econòmics. Evidentment, si hi haguessin coses que no quadressin, si no quadrés el pressupost, només faltaria. Sempre, com vostè sap, sempre hem felicitat la tasca del Departament Econòmic i de Gerència, perquè jo crec que i coincideixo amb altres companys, fa uns anys això està molt millor. I vostè hi és, i vostè també és responsable de que això estigui molt millor. Ara, al tanto amb les declaracions, i aquí cadascú fa les intervencions allà on creu convenient, i són polítiques, perquè miri, nosaltres suposo que recordarà quina va ser la meva intervenció al capítol de pressupost. Nosaltres vam dir, vaig detallar això mateix que he dit avui, és similar, és el que vaig dir l'anterior ocasió: miri, votarem en contra perquè no s'han fet aquestes coses, tal. No ha canviat, doncs tot tornem a votar en contra. És fàcil. El tema de la coherència, ja sé que això de la coherència en política és complicat, i a vegades el prisma de sobre cadascú mira també és deficient. Cadascú té les seves interpretacions. Si en aquest pressupost no hi ha les coses, la majoria dels aspectes que hem recollit en tot aquest temps, que hem dit en premsa, o per exemple vostès han pujat el rebut de l'IBI més del que ja havíem dit nosaltres en les aprovacions inicials, ho entendrà que per coherència no el podem votar a favor. Ni tan sols podem estenir-nos. No hem tingut l'oportunitat de debatre sobre els nostres criteris, segurament són diferents dels seus. Jo no sé qui és el que ha de propiciar els acords, però i agafaré una cita del senyor alcalde: el que ha de propiciar els acords sempre és aquell que governa. Vostè ho feia en referència a Valldoreix, crec, senyor alcalde. Per tant, el tema està per aquí, sense cap mena de mal rotllo, entre cometes, ni res, però escolti, si no se'ns accepten les nostres tradicionals al·legacions, les nostres propostes, els brindis al sol, els justets.
Gràcies, senyor Joli, breument, sisplau.
Sí, per finalitzar molt breument, perquè jo no voldria que vostè es quedi en la interpretació que jo intento dir-li com ha de fer vostè la seva feina, ni molt menys. Això és senzillament per aquesta última intervenció que ha fet vostè. Jo només, llavors, si és aquesta la seva interpretació, només dir-li que no ha presentat al·legacions. Per tant, jo no puc, clar, no em deixa marge d'actuació. Vull dir, aquesta negociació de la que em parla i aquesta actitud, que és l'equip de govern la que ha de propiciar acords, jo no puc formalment entrar en aquesta dinàmica. Si vostè té la interpretació de que pot fer al·legacions polítiques, i escolti, això no li discutiré, perquè és que és absolutament indiscutible, és el seu criteri, vostè fa el que vol en un procés d'al·legacions i uns altres fan el que creuen que ha de ser, ja està. Però en qualsevol cas no m'han presentat cap, ni tècnica ni política. Llavors, davant d'això, què vol que li digui? Llavors vostè em parla de les al·legacions de fa un any, no em deixa marge d'actuació ni de debat, només que quedi clar aquesta circumstància.
Sí, gràcies, senyor Villasenyor, ja brevíssimament.
Per acabar, per un tema d'ordre, Li demanaria, si us plau, que quan fem intervencions plenàries que consten en l'acte, se les miri. Vostè sap quina és la meva posició, el meu grup, en la intervenció de fa dos mesos. I l'altra banda, perquè ens agradaria votar la intervenció que ha fet el senyor, la delegació que ha fet el senyor Dodero, el senyor alcalde, li demanaria votació separada de les dues delegacions. El 2009 ho vam fer, si considera que podem fer el mateix criteri bé, i si no, ho votarem en contra.
Doncs passarem a la votació de la proposta d'acord. Votarem en primer lloc el punt número primer, que és l'estimació de la delegació presentada pel senyor Vázquez Dodero, i després conjuntament la resta de punts que van del segon fins al setè. D'acord? Molt bé. Vots a favor del punt primer? Gràcies. Espera, no baixin. Vots a favor? Queda aprovat. És que no tinc els teus números d'aquí, perdona. Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat amb 21 vots a favor i 3 abstencions. I ara passem a...